El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 15 minuts a les 9 del matí, comença la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Ja són a l'estudi Ramon Bernils, Dimitri de Franc, de la CUP Procés Constituent, Aldorci Prian, de Ciutadans, Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més,
hola.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa, i Pere Soler, del PSC. Molt bon dia al 5.
Hola, bon dia.
També tenim espai per als representants de Convergència i Unió i el Partit Popular, que si es volen afegir a la tertúlia doncs seran benvinguts i també podran opinar sobre temes d'actualitat. I avui és notícia a la ciutat que el Mercat Vell, abans conegut com Mercat de Pere Sant, ha obert les portes fa tot just 15 minuts amb 10 parades que combinen la venda de productes frescos i els espais de degustació. L'entrada en funcionament de l'equipament arriba amb un any de retard després que les obres s'aturessin en diverses ocasions. L'espai té dues plantes amb una superfície total de 1.200 metres quadrats. Recordem que l'empresa Gourmet Sant Cugat va guanyar el concurs per gestionar aquest espai que continua en mans municipals. Els voldria demanar una valoració de l'obertura d'aquest espai i també de l'estat d'aquesta zona de la ciutat, tenint en compte els projectes que té, com per exemple la rehabilitació del Teatre de la Unió, que està pendent, i també la promoció d'habitatge públic de l'antiga benzinera de Rius i Taulet. Començarà la CUP Procés Constituent. Dimitri, un balanç d'aquesta obertura d'aquest espai del Mercat Vell.
Bueno, primero saludo a todos, segundo que ya era hora, porque tenía mucho tiempo en obras, y nosotros lo vemos como una oportunidad. Nos parece excelente porque es casualmente el modelo de comercio que queremos fomentar, el comercio de proximidad, el comercio de mercado, que esperemos que siempre sea el que perdure y el que dure por encima de las grandes transnacionales.
Ciutadans, Aldo Cipián, un balanç d'aquesta obertura del Mercat Vell.
Hola, bon dia, Josep, bon dia als companys de l'oposició. Nosotros estamos satisfechos también por lo que comentábamos. Lo curioso es que si por un lado nos pasamos la semana pasada inaugurando macroespacios como es el Leroy Merlin, ahora tocaba también inaugurar, de hecho es la semana que viene, creo recordar, el oficial, inaugurar un espacio de proximidad. Lo que sí que es cierto, que y me gustaría también recibir más inputs, más información por parte del gobierno del San Cugat, más que normalmente la mayoría de la información que nos llega, desafortunadamente, a través de los medios de comunicación como el cugat.cat o como el Tot Sant Cugat. Entonces, nos gustaría recibir esta información directamente, ya que pertenecemos también nosotros en cierta manera al gobierno municipal. En el que lo que se refiere a lo que comentabas tú de los la vivienda pública que se va a promocionar en donde la antigua gasolinera, pues comentar un poco la historia. Inicialmente esta adjudicación de Promusa era para la famosa empresa Teico, y en el último momento pues se anuló esta adjudicación de manera milagrosa. Al final la adjudicación ha sido otra y el beneficiario o el adjudicatario ha sido otro. Por tanto, hemos conseguido en cierto modo modificar desde la oposición pues esta deformación de formas que tiene el ayuntamiento para adjudicar obra pública.
Esquerra Republicana Més, Mireia Ingla.
Sí, bé, això gairebé podríem dir que ha estat l'obra de la Seu, però en qualsevol cas, amb un final feliç, al final tenim el Mercat Vell. Era una reclamació també dels veïns de la zona, en el sentit d'aquest model de comerç que abans també s'ha comentat, no? Aquest comerç de proximitat, el comerç de mercats, no? És un model molt, molt nostre, que creiem que fa cohesió en els barris, cohesió social. Alguns l'hem defensat sempre i el continuarem defensant, perquè amb l'obertura del Mercat Vell diguéssim que no n'hi ha prou, però sí que respon a aquestes necessitats, sobretot dels veïns de la zona, que havien quedat orfes, no? d'un mercat de tota la vida. Per això és el Mercat Vell, no? Perquè és el primer mercat i per tant, en aquest sentit, això és una bona notícia. D'altra banda, aquest model que també acull el mercat, aquest model de degustació, que també s'ha posat com molt de moda, potser és un model més típic segurament de zones d'altres zones, no tant del nostre país, però que sí que ara s'ha començat a posar també a Barcelona, i que per tant doncs jo crec que és una bona idea, però aquí sí que hem de veure com evoluciona. Esperem que estigui bé, esperem que sigui una zona de dinamització també per la nostra ciutat, una zona d'oci, que també moltes vegades hem reclamat que Sant Cugat també necessita tenir aquests punts doncs on poder passar, no només, perquè a vegades només fan aquest tipus de reclamacions la gent jove, no? Doncs de passar també unes hores d'oci i en aquest cas també de restauració. Per tant, espero que això, aquest model, doncs, tingui èxit i ens en sortim entre tots plegats.
Rosa Casamitjana, d'Iniciativa.
Bé, aquí s'ha dit doncs que ja era hora, no? Vull dir que sí que s'ha retardat més d'un any. Jo també voldria recordar que, si no m'equivoco, si m'equivoco em corregiu, a part de retrasar-se un any, ha incrementat el seu cost d'una manera important i notòria, és a dir, del pressupost inicial. No diré que s'hagi duplicat, però no he calculat el percentatge, però és un increment molt important que caldria veure doncs per què ha sigut o quina situació l'ha motivat. Probablement el mateix retard i les mateixes, els mateixos stops, les mateixes parades no han sigut responsables, però en qualsevol cas doncs crec que cal tenir-ho en compte. D'altra banda, jo crec que, com es comentava ara, com deia la Mireia, doncs efectivament hem creat un model de moda, jo crec, i bueno, doncs a Barcelona, jo l'altre dia vaig estar al mercat del Ninot i efectivament doncs és una cosa molt guapa, molt atractiva i molt visitada. Jo espero que aquí tingui el mateix èxit. Jo no sé si aquest model, que efectivament doncs penso que per la major part de ciutadans de Sant Cugat pot ser atractiu, si ho és també exactament i en la mateixa mesura pels veïns de la zona, o els veïns de la zona el que esperaven era un mercat per anar a comprar i para de comptar, i l'altre ja anirem parlant, tenint en compte doncs que també a la zona hi ha molts restaurants i molta restauració, per tant, doncs, però en qualsevol cas, aquest és el model que tenim i per tant, jo penso que el que hem d'intentar és que tingui èxit, perquè no oblidem que un dels avals més importants per la construcció d'aquest mercat el va posar l'Ajuntament. Per tant, jo interpreto que si van mal dades, com sempre, acabarem pagant tots. Per tant, jo desitjo que funcioni i que per tots els ciutadans i especialment pels veïns, que són els que el reclamaven d'una forma important.
PSC, Pere Soler.
Sí, jo vull començar posant una mica d'aigua al vi. Nosaltres ja vam qüestionar quin era el model d'adjudicació del mercat de la construcció, no tant en quant, perdó,
no passa res,
no tant en quant amb quin era la proposta de funcionament del mercat. Jo crec que no siguem, diguéssim, la proposta de model que ens posen no és l'antic mercat vell. És una cosa que no té res a veure i que no tenim, i que encara no tenim experiència aquí a Sant Cugat. El que estem és promocionant una nova zona d'oci, sobretot. Manca d'aparcaments, perquè fins que no es faci la construcció de la nova benzinera la gent no s'hi podrà desplaçar, per tant, sorolls. Una zona castigada, a més, amb dos bars musicals al voltant i que els veïns són sensibles, com ha estat el Vivo, el Jazz o la Bohèmia, protestes per la nit. Veurem quina és la competitivitat de l'oci nocturn que se'n faci d'aquest lloc. És a dir, un seguit de ponderants que potser no hem tingut present a l'hora de posar en marxa aquesta instal·lació. Per altra banda, sí que és cert que la comissió informativa se'ns ha anat informant d'economia, però se'ns ha anat informant dels retrasos, no de per què es produïen aquests retrasos. I després el que hi ha determinats elements, que nosaltres també hem posat sobre la taula, que no s'ha respectat tampoc el valor patrimonial d'aquest propi mercat. No? Ara ja ens van dir a la comissió informativa també que hi hauria una modificació de la marquesina que s'ha posat sobre el rellotge que impedeix la visió d'aquest rellotge. Jo crec que són un seguit d'improvisacions que s'han anat fent. I tot això què ha fet? Doncs ha fet el que deia la Roser, precisament un encariment de l'obra per aturat, per empreses que després no han funcionat, per adjudicacions així mig que no han funcionat i no han desenvolupat la tasca com s'havia de fer. Veurem com aquest comerç de proximitat, que ja hi ha sorgit al voltant del mercat. És que aquest és el tema, és que ja hi ha sorgit, hi ha empreses hi ha verdures, hi ha ecologies, hi ha carnisseries, és a dir, al voltant del mercat ja existia aquesta activitat, i el que dubtem és que els propis paradistes, amb una inseguretat jurídica que han tingut al llarg de tota la construcció, doncs molts han marxat.
Partit Popular, Álvaro Benijan, bon dia.
Bon dia.
Valoració des del seu partit.
Molt satisfet que això estigui inaugurat, bueno, o a punt d'inaugurar-se i que entri en funcionament, perquè feia falta, sobretot a la part de dalt del carrer Major, aquella zona que de comerç doncs sí que en tenia, però no de restauració així una mica actual, no? amb unes circumstàncies més actuals. I aquest tipus de mercat està molt bé per dinamitzar una zona. Ha funcionat molt bé. Jo, totes les que he visitat, tant a Barcelona com a Madrid, funcionen molt bé. La veritat és que està ple sempre. A la gent li agrada anar aprendre alguna cosa allà i veure exposat pues, tot el... Tot, tot,
sí, però
tot
el que deia, és una zona d'oci, no és una zona de botiga de proximitat.
Sí. No, exacte. Una zona, és una barreja, al final, entre botiga de proximitat, perquè els mercats són botigues tradicionalment de productes de temporada, principalment, que a mi és el que m'agrada d'un mercat, i per això vaig al mercat i no al supermercat a comprar pues, fruita, verdura i tot això. I m'agrada aquest model, aquesta barreja de poder anar a comprar, disfrutar comprant i a la vegada disfrutar un... Pues un pica-pica allà amb uns, no sé, amb una estona. Pues. I això està molt bé. A mi m'agrada aquest model, crec que tindrà molt d'èxit i ho espero pel que ha dit la Roser també, que és important el tema de l'aval de l'Ajuntament. És important que això pues, funcioni bé i això no vol dir que tinguin de fomentar aquest comerç per sobre d'altres, perquè la labor de l'Ajuntament és fomentar tot el comerç de la ciutat. I no prioritzar i bé, que dinamitzi aquesta zona ja està bé. Jo crec que pels veïns acabarà sent un benefici.
M'ha fet gràcia una cosa de la nota de premsa que van donar ahir en la visita que van fer amb els mitjans, que posava que el material que es farà servir per les terrasses d'aquest espai serà antisoroll per evitar les molèsties dels veïns. I quedava ben remarcat i destacat que tancarien a les 12 els divendres i els dissabtes i que serien terrasses antisoroll.
Bueno, el problema de les cadires, no?
Sí, no, va... però... Aquí haurà de tornar a sortir una altra vegada i posar damunt la taula tot el tema del pacte per la nit, perquè si no, l'únic que estem fent aquí és agreujant una situació. Abans aquí ja ha sortit, no? El tema de l'oci, que està molt bé, jo mateixa he apel·lat, no? A tenir punts d'oci en aquesta ciutat, però clar, si no reformulem i no ens plantegem i no complim, bàsicament, el que tenim acordat i ho actualitzem amb els nous punts que pugui haver-hi, tornarem a tenir un problema, i és veritat que els veïns mereixen, doncs, també tenir la part aquella del dret al descans, només faltaria, no? Però hem de ser capaços en aquesta ciutat, perquè és que passa a totes les ciutats del món. Hi ha vegades que quan parlem de Sant Cugat tenim la sensació que som extraterrestres. Parlem, amb el bon sentit de la paraula de l'extraterrestre, per entendre'ns, som marcianos aquí. Aquí ho hem de fer tot diferent a tot arreu. Aquí l'oci és un problema, aquí coses que a les altres ciutats la gent necessita, la gent vol, per la mateixa ciutadania, perquè vingui gent de fora, per atraure, doncs gent de l'entorn, de la comarca. Sant Cugat és una ciutat on costa molt trobar-hi gent del nostre entorn, de ciutats del nostre entorn. En canvi, a nosaltres ens és molt fàcil anar a Sabadell o anar a Terrassa, ja no dic, evidentment, anar a Barcelona, que el fet de ser la capital doncs atrau molt més, no? Doncs, si volem això, si volem aconseguir això, hem de fer com fa la resta del món mundial, perquè no som tan diferents a la resta. Llavors, el que hem de fer és fer les coses amb criteri, organitzem-nos, complim els pactes, parlem d'entre tots i comencem a fer les coses bé i no només ens quedem amb la inauguració, amb el bombo, amb el platillo, que fa que després les coses van malament.
Bé, se s'havia demanat un torn.
Sí, abans ho deia l'Àlvaro, són zones d'oci que funcionen durant tota la tarda, vespre, nit, i a les 12 de la nit jo ja auguro que hi hauran problemes. Primer perquè és una hora curta, perquè tots hem sortit a sopar i tots hem fet un sobretaula una mica més extensiu i per tant haurem d'acomodar, com deia la Mireia, estic d'acord, haurem d'acomodar tot aquest tema amb aquest nou punt de concentració. I ho apuntava abans, mentre no es faci l'aparcament, què passa? És a dir, nosaltres quan muntem aquest tipus d'equipament o som endogàmics i pretenem que només vingui la gent de Sant Cugat, el qual vol dir que estem repartint amb els locals d'oci de Sant Cugat, o som un pols d'atracció. I això jo crec que està fet, és té la potencialitat perquè sigui un pols d'atracció des de fora. I a més, doncs està molt bé. Però haurem d'intentar a veure com combinem. I abans m'ho he deixat, però potser que algú digués a l'equip de govern, a Convergència i Unió, que és la força majoritària d'aquest consistori, que vingui a les tertúlies, com a mínim, com a respecte a la resta de grups municipals i a l'emissora municipal de la nostra ciutat.
Que el més greu...
L'alcaldessa podria venir.
A qui més greu li sap que no vingui és a mi mateix, que no m'agradaria que hi fossin.
Però amb un punt que estem discutint com ara, és prou important tenir aquesta visió de govern i poder-li preguntar i interactuar i dir com resoldràs.
Després anem com a llibre, parlen per una banda i l'altre per l'altra.
Álvaro Benejam, com vulgui. Després de...
Estic d'acord amb el Pere i crec que, si més no, algú de l'equip de govern o la pròpia alcaldessa, que jo no he participat mai en una tertúlia que estigui ella, sí que m'agradaria poder discutir amb ella a micro obert alguna qüestió d'aquestes de la ciutat sense deixar espai a l'estratègia, vale? Sinó discutir-ho aquí al davant. Però bueno, és igual, és una reivindicació que suposo que no...
Que no. Aquí queda, ja se manca... Els... No, perquè la gent ho sàpiga, que la gent que ve dels partits a les tertúlies les decideixen els mateixos partits, eh? Vull dir que quedi clar. Vull dir.
Durem la cara bastant sovint alguns.
Algun comentari sobre el mercat?
El comentari sobre això que deia la Mia, jo crec que tenim de trobar el punt. El punt entre el respecte al descans dels veïns i el poder els comerços desenvolupar la seva activitat d'una forma pues, normal i sense que hi hagi conflicte, no? És veritat que ja s'ha d'abordar el debat del pacte per la nit perquè es va deixar en stand-by l'aplicació del pacte per la nit, però hi tornàvem a una regulació anterior, però i nosaltres vam votar a favor de no tornar-ho a posar com demanava Esquerra, però també vam demanar en aquell mateix moment que s'abordés ja directament el debat sobre el que hem de fer definitivament, no? Per tant, estic d'acord que s'ha d'acabar d'encaixar tot el
sí,
tema.
No, però... Del pacte per la nit, que estem acabant el novembre i encara no ens han...
Ciutadans, la CUP i Iniciativa.
Bueno, estoy de acuerdo con todos los compañeros lo que están comentando sobre el tema del pacto de la noche, hay que retomarlo. En el tema del mercado, comentas que se va a hacer de un material, pero bueno, yo me pregunto...
No, que me va a hacer gracia, ¿eh? Como sí, lo está
acabando no, y... Pero es curioso saber, bueno, los coches que van a aparcar en la zona... Yo he estado en Madrid muchas veces en el mercadillo de San Miguel y, de hecho, dentro en invierno no hay ruido. No hay ningún ruido, está cerrado. Ahora, el problema está que si estamos en verano y hay terrazas, la configuración de la plaza del mercado Bell es la misma que la plaza Octavia o la plaza Augusta. Es decir, ahí habrá mucho ruido. Entonces, lo que no se entiende es que en unos sitios se tomen unas decisiones y en los otros, que son configuraciones parecidas, idénticas, en el centro, a escasos 500 metros de la otra plaza, se estén tomando otras. Entiendo que hay que retomar el pacto de la noche, como dice la señora Ingla, y nosotros estamos a favor de llegar a un acuerdo, pero que satisfaga a todas las partes, no solo a unas partes o a unas zonas céntricas donde pues todos sabemos quién gana las votaciones.
Bueno, sí, siempre cuando se habla del pacto por la NIT y la ciudadanía, está bien tener en cuenta como es misión del pacto por la NIT escuchar también a los comerciantes, ¿no? Porque los comerciantes han sufrido mucho, gente que está pagando unos alquileres por los locales muy grandes, y cuando se regenera una parte de la ciudad, en todas las ciudades del mundo pasa, cuando se regenera una parte de la ciudad, sube la plusvalía. Suelen estar contentos los vecinos, muchos vecinos de muchos lugares que yo he conocido cuando regeneran partes de la ciudad, porque sube la plusvalía de sus casas, ¿no? Parece que en San Cugat eso no se da, porque aquí ya están por algún problema especulativo, ya están subiendo solas, sí, ya están arriba, y a algunos inclusive le supondrá un problema hasta Davy. Entonces, también hay que tener en cuenta mucho esto de los locales. Ahora los mercados siempre suelen tener ya una zona de degustación, un restaurante. No sé si a lo mejor esta zona de degustación lo estamos acomodando un poco al modelo alto standing, porque todos los mercados tienen, si yo quiero un bocadillo de chistorra, me voy al mercado de Ciudad Meridiana, que lo hacen buenísimo, y me como el bocadillo de chistorra. No sé, aquí a lo mejor comeremos una chistorra desconstruida o reconstruida, no sé cómo se...
De construcción
de chistorra.
San Cugat style, ¿no?
Después sí que hay una cosa que acaba de mencionar Pera y que últimamente se... Bueno, no siempre ha sido así, un problema muy grave en la ciudad es que nos quejamos de la parte del sonido de la actividad humana y no vemos la parte de los pulmones, porque cuando se genera un espacio como este, hay más tráfico y estamos respirando cada vez más CO2, ¿no? Como no lo sentimos directamente, es una cosa que vamos a pagar a largo plazo. Ahora último, en el centro, cuando tú quieres aparcar, aproximadamente yo por lo menos he subido la media de buscar parking de 18 minutos a 40 minutos en el centro. Entonces también estaría bien cuando se regeneran estas zonas y tener muy en cuenta la movilidad.
Iniciativa.
Jo només volia una cosa que m'ha fet gràcia de la que ha dit, que ha comentat la Mireia, que som marcians, de vegades ho semblem, Mireia, de vegades ho semblem, perquè jo penso que el prototip de la persona que ve a Sant Cugat, doncs una persona que ve amb nens, que ve a descansar, una ciutat tranquil·la, i que almenys fins ara es considerava que era una ciutat, doncs això, una mica per dormir tranquils. I llavors jo penso que coses que en una altra ciutat s'arreglen d'una manera normal i que el ciutadà sap que viure allà comporta uns pros i uns contres, uns avantatges i uns inconvenients. Per exemple, viure al centre de Sant Cugat, jo entenc que viure al centre doncs pot representar en molts moments una càrrega, una molèstia. Bueno, viure a les afores també la comporta, d'un altre tipus, però també la comporta. Llavors jo penso que això no ho tenim assumit, o la major part de la ciutadania no ho té assumit. I com que a mi em sembla que l'equip de govern respon una mica allò, a l'acció-reacció, quan pica la puça, diríem, llavors respon i pren unes mesures que probablement distorsionen tot el que seria el conjunt. I només, jo penso que això només es pot fer amb calma, sense presses, i tots plegats, però no respondre perquè tres veïns surtin al balcó a protestar per una cosa determinada.
Bueno, és allò que dèiem de la ciutat feta a pedaços, no? Vull dir, no ens han presentat un pla de dinamització del centre, realment. I això lligat a un pla de turisme. Un pla de turisme lligat amb un pla de turisme més ampli, metropolità o de Barcelona. Si volem atracció turística, la gastronomia també és un tipus de turisme lligada a lo que és el patrimoni de la nostra ciutat. I tot això no se'ns ha presentat. Se'ns està dient fa anys que s'està treballant sobre un pla de turisme. Vale. Ara fem un mercat i precisament deien en les vivendes noves i quina era l'altra construcció? I la Unió. Doncs no ens han dit com pensen, com resoldran el tema de la mobilitat, el tema de la sostenibilitat, el tema de la recollida de les escombraries, el tema dels aparcaments de vehicles, és a dir, no ens ho han dit. Un pla de dinamització tan senzill com això no existeix. I l'última cosa, perquè sí que és cert que nosaltres ens vàrem abstenir quan Esquerra va presentar la moció del pacte per la nit per tirar endavant, nosaltres vam dir que agafàvem amb el compromís, com el Partit Popular, agafàvem amb el compromís de que si això no es tirava endavant, redreçaríem la situació i que possiblement doncs, a començaments d'anys ens haurem de tornar a posar endavant i dir, escolta'm, no ha funcionat la promesa que ens van fer en el seu moment, no ha funcionat i ara és moment de treballar-hi, per tant nosaltres, i això va ser el que nosaltres vam posar sobre la taula. Si les coses funcionen, donem un vot de confiança. Si no funcionen, doncs escolta'm, ho haurem de tornar a abordar.
Esquerra Republicana, després el PP.
Sí. Bé, el tema del pacte per la nit, i per això en aquell moment va ser una autèntica llàstima que no poguéssim aconseguir, doncs treballar.
Quan et diuen alguna cosa, has de confiar. Quan falla la confiança, doncs hi tornes.
Bé, jo, per no tornar a entrar en aquest debat que continuo sense entendre, però és veritat que és el que deia abans, i perdó perquè he interromput, però no era per interrompre, sinó per aportar, no?, el fet de dir que estem a finals de novembre i aquí no s'ha parlat de res més. I el dia que en vam parlar ja en el ple, semblava que, vaja, el compromís havia de ser, bueno, és que gairebé ens volien convocar aquell dia després del ple. I que estem a finals de novembre, senyors, i entre mig estem inaugurant un espai com aquest que comporta molts possibles potencials problemes dels que ja existien, com abans explicaven a l'Aldo, perquè són espais molt similars, no? I després l'altre tema del model de ciutat, no? És veritat que aquí hi ha veïns, en la línia que deia la Roser, hi ha veïns que s'han queixat perquè en els parcs infantils s'hi fa soroll, hi ha veïns que es queixen, és que clar, per queixar-se, doncs el món n'està ple. I com deia abans, aquí, com que som una mica especials, tots plegats, ens queixem per sistema. Llavors, el que hem de fer és tenir una visió global de quin model de ciutat volem. I volem una ciutat, crec que tothom, i fins i tot si surts al carrer ho preguntes, on hi càpiga tothom. I aquesta és una ciutat de famílies amb nens petits, però és que els nens petits es fan grans. Jo quan vaig arribar també tenia uns nens petits, i aquests nens petits s'han fet grans. I aquests nens grans, quan arriben als 16 anys, han de marxar de fora a la ciutat per poder sortir, amb el qual vol dir que a les 4 de la matinada has d'anar a buscar el nen a no sé on, perquè aquí no hi pot estar. Per tant, si volem mirar en global, hem de mirar per tothom i no ens podem cenyir només a aquells grups que fan pressió en un moment determinat perquè s'han organitzat molt bé i és el seu moment. No, això no funciona així.
Partit Popular, jo crec que hem d'abordar el debat, i a mi em sobta que a aquestes altures, després d'haver anul·lat el pacte per la nit i de percebre en aquell moment de tots els grups que feia falta obrir una altra vegada el debat i acabar d'organitzar bé aquest tema, que no s'hagi convocat ja mai més, de moment. Van passant els dies, van passant els mesos i aquí estem sense abordar aquest debat, que és molt necessari i per la convivència. I a més, amb el tema dels... Jo sé que ens acusaran, ara que no està Convergència i Unió aquí a la tertúlia, després ens acusaran de ser alarmistes i de dir que no hi ha un pla de en fi, tot el tema en pla de mobilitat que correspongui amb el sistema d'oci que estem muntant. Sé que ho faran perquè és la tècnica habitual de l'equip de govern, però clar, que vinguin i m'ho expliquin, aquest és el tema, però clar, nosaltres també de les coses s'han de valorar els pros i els contres, i és el que estem fent.
Alguna cosa més? Ho dic perquè voldria tractar un altre tema, doncs passem al següent. Els casos de violència de gènere a Sant Cugat s'han reduït un 16% durant el 2014, tot i un augment dels casos entre les joves, que han passat del 10 al 15%. En total, hi ha hagut a Sant Cugat 102 casos el 2014, segons les dades facilitades per les dones que han acudit a alguns dels serveis municipals de la xarxa de la lluita contra el maltractament que s'han presentat aquest dimarts amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere que es commemora avui. A més, l'informe remarca que el fenomen ha repuntat aquest primer semestre amb 47 casos registrats, dels quals un 83% han acabat presentant denúncia. És un informe molt extens que poden consultar sencer si volen a cua.cat. Hi va haver aquesta roda de premsa i els demanaria als partits polítics una valoració d'aquestes dades i també de les polítiques que es tiren endavant des de Sant Cugat, aprofitant precisament que avui es commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. La CUP Procés Constituent, com és Convergència i Unió, la següent força són vostès, quan vulguin.
Vale, gràcies. Bueno, en este caso, uno siempre tiene que tomar los sondeos o la reducción de los casos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este tipo de temas no son temas homogéneos. O sea, no hay un caso de violencia que sea igual al otro. Hay tipologías, puede haber inclusive hasta tendencias, pero esto se tiene que tratar caso por caso. Entonces, siempre se va a celebrar que bajen los casos, pero es muy preocupante que haya aumentado entre jóvenes. Porque a veces, no sé, la gente de cierta edad pensamos que, yo tengo 35 años y pensamos que los jóvenes están más bien más concienciados en estos temas que la generación mía, no sé, o sea, a ver, yo llegué aquí a los 23 años y yo vengo de un país donde uno de los lemas de las mujeres indígenas era pegue o mate, marido es, ¿no? Entonces, para mí siempre fue muy preocupante esto, y cuando llegué aquí vi las campañas que se hacían contra la violencia de género y todo, yo lo celebré y siempre me ha gustado mucho, ¿no? Pero sí que como ciudad, como para abordar este tema, a mí sí me gustaría siempre que se haga caso por caso. Hay cosas en las que a veces uno no puede ahorrar. No puedes ahorrar en por ejemplo en planes de ayuda a la búsqueda de trabajo de las mujeres maltratadas, no puedes ahorrar en esas cosas por más que quieras. Tendrás que sacar los fondos de otros lados y llevarlos a eso. También mucha gente lo considera como parte de un machismo muy muy arraigado en el planeta, ¿no? Y salir de esta dinámica de cientos de años de machismo, de miles de años de machismo, no es fácil. O sea, que habrá que experimentar mucho y habrá que poner muchos recursos sobre la mesa.
¿Ciutadans?
Bueno, yo desafortunadamente ayer no pude estar en la reunión, ya que estaba fuera estaba en Alemania, pero básicamente yo abordaré el problema desde, la solución. Nosotros planteamos desde el Programa Nacional de Ciudadanos una formación específica en las escuelas. Entendemos que la violencia de género es aquí donde empieza. Por tanto, una formación y gastar dinero en formación para que las escuelas se explique la diversidad y la no diversidad del hombre y la mujer, creo que es fundamental. A nivel local, nosotros estamos participando también, en breve se presentarán los presupuestos, y entendemos que también tenemos que tener una policía municipal que sea acorde con la ciudad que tenemos. Esta es una lacra, como sabemos, la violencia de género, y por tanto deberíamos formar nuestra policía municipal en cursos específicos para este tipo de delitos, ¿no? Por tanto, una de las propuestas que Ciudadanos va a hacer y que entendemos que se puede solventar o gestionar a través de los recursos municipales es precisamente formar a la policía municipal para que tengan una proximidad más un conocimiento más profundo, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista personal o incluso más profundo de la violencia de género.
Esquerra Republicana Més.
Sí, bé, en primer lloc felicitar a tota la gent implicada a combatre la violència masclista a Sant Cugat en aquesta xarxa, que ahir vam tenir oportunitat d'escoltar a tots els agents implicats i precisament també hi havia la policia local i els Mossos d'Esquadra i ells mateixos ja fan bona part d'aquesta feina que reclama l'Aldo, perquè com no podria ser d'una altra manera, doncs han de ser implicats, perquè això és un cercle, perquè si no això no funciona, no es pot combatre la violència masclista només des d'un àmbit, perquè és un tema que afecta absolutament a tots els estaments de la societat. Em refereixo, no només és un tema d'estudi per part dels sociòlegs o per part dels pedagogs, sinó que és un tema també on s'han d'implicar les forces de seguretat, i en aquest sentit ho estem fent bé. Jo m'agradaria matitzar una mica el que comentava el Dimitri, perquè no dic que no tingui raó, però això de que no es pot homogeneitzar, jo diria que més clar que el fenomen de la violència masclista és molt transversal. Llavors, és evident que cada cas és un món, però això en general, vull dir, quan algú hi ha un problema en el si d'una família, un problema del que sigui, doncs evidentment cada cas és un món, però és molt transversal. Ahir deia la sociòloga que per desgràcia és molt democràtica, no?, la violència masclista. És molt democràtica per desgràcia o per sort, perquè només faltaria que a sobre hi ha certs col·lectius que ja estan marginats, no sé, no? Parlem, com que estem parlant de Sant Cugat, no?, aquests col·lectius que ja estan marginats perquè estan al llindar de l'exclusió social per tema de recursos, només faltaria que a sobre tot el tema de violència masclista només els afectés amb ells. Per tant, diguéssim que visca la democràcia, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però és evident que ha canviat moltíssim el fenomen. I ha canviat moltíssim perquè el món ha canviat moltíssim, perquè les xarxes, perquè el fet d'estar permanentment connectat. Jo crec que la connexió permanent entre tots ens ha tret, és a dir, ens ha portat molt, però ens ha tret també una part de llibertat. Aquí hi ha necessitat permanent de saber què està fent l'altre, encara que no ho facis amb aquesta intenció, no? I entre els joves això està sent un veritable problema, perquè estan molt, molt pendents sempre, no només del que fan ells, sinó sobretot del que fa el seu entorn. I perquè, a més, no hem estat capaços com a societat d'acabar amb els estereotips. No hem estat capaços. Els anuncis de joguines, a la forma de jugar els nens al pati, tot això. És que tenim un problema absolutament cultural. És que ho tenim tan arraigat al que és la nostra manera d'entendre com funciona la vida, que és molt difícil combatre això. I per tant, doncs, tenim un problema a Sant Cugat, al país, però al món tenim en aquests moments, a ple segle XXI, un problema molt gran, dels més grans que tenim, que es diu violència masclista.
Rosa Casamitjana, Iniciativa.
Bé, jo crec que a Sant Cugat, en principi, diríem, tenim les eines, si voleu, per intentar frenar això, sobretot amb tot el que és el servei de dona informació, que es ramifica en diverses rames i, per tant, doncs, dona assistència jurídica, policial, etc. Jo li voldria aclarir a l'Aldo que jo no sé si va molt bé o no, però efectivament la policia local té agents formats, algun agent format especialment per atendre aquest tipus de coses, i jo crec que hi ha una sensibilització especial. Però bé, mai és prou, vull dir, això és evident, mai és suficient i com més millor. Cal dir que fins i tot en una ciutat com Sant Cugat no tota la violència ha denunciat prèviament, i se suposa que només enllà d'un 80% ha denunciat, i per tant, doncs, tenim tota una part que està oculta, diríem, i que ja no arriba ni a la policia, ni als Mossos d'Esquadra, ni probablement a dona informació, pels motius que siguin, que no acaba, doncs, denunciant, i per tant, doncs, no tenim cap indici de que allò pugui acabar d'una manera o d'una altra. A nivell general, jo crec que el que hem de demanar és un pacte d'estat, a nivell de Catalunya, un pacte d'estat a nivell de tot l'estat espanyol, perquè el que sí que està clar que ha disminuït la despesa amb totes aquelles coses que donaven suport o que facilitaven la denúncia, facilitaven la reorganització d'aquestes dones un cop han denunciat, etc. És evident que no només s'arregla amb diners, estic d'acord, vull dir que sé que no només els diners ho arreglaran, però si no hi posem esforços econòmics i facilitem totes les infraestructures, diríem, perquè això pugui ser així, doncs no arribarem enlloc. I després hi ha una altra cosa, que això és un mal endèmic del nostre país i que ahir també va sortir al final de la sessió, és la lentitud amb què actua la justícia. És a dir, que quan una dona denuncia, Bueno, pues quan ja ha salvat, diríem, les suspicàcies i el que et mirin una mica de reull i tot plegat, doncs llavors això pot trigar 2 anys a resoldre'ls, amb tot el patiment que això significa. Sabem que la lentitud de la justícia és una cosa brutal en tots els àmbits de la vida, però jo crec que en aquest és especialment dramàtic pel patiment que significa per a aquelles persones que estan pendents d'aquest tema. Per tant, i això tampoc no només s'arregla amb diners, però també necessita d'una aportació econòmica a la justícia, perquè si no, no ens en sortirem.
Sí, sí.
Malauradament, en aquest casos, Sant Cugat no som extraterrestres i no és una illa. Patim la violència de gènere com pateix qualsevol altra societat. En aquest cas sí que m'hagués agradat dir Sant Cugat és diferent, no? Però en aquest cas no és així. Jo em vull quedar amb una dada, avui fullejant el diari, he vist que posava 300.000 maltractadors condemnats en 10 anys. Això significa més d'un 4% de la població de Barcelona. És brutal, això, aquesta dada. A mi això m'ha xocat, no? Vol dir que més d'un 4% dels que ens rodegen són maltractadors, i això ens hauria de fer reflexionar, no? De quines passes estem fent, de què hem d'avançar cap a una societat igualitària. Condemnats, sí. Està en el periódico, per no fer publicitat. Exacte. I això ens ha de fer reflexionar i avançar cap a una societat igualitària, on els principis bàsics de formació de l'educació, però no l'educació només a l'escola, sinó l'educació a les famílies, doncs és prou important. Després trenquem un tòpic, no? No, és que això són coses de societats passades i resulta que es disparen en els joves. Això vol dir que els joves no han assumit l'educació que se'ls ha transmès a casa, perquè bàsicament jo sí que sóc dels que penso que l'escola és important a nivell de formació, però els valors que tenen a casa són els que moltes vegades es transmeten de pares a fills, i per tant vol dir que la nostra societat potser avança en 2 camins, el que es queda dintre de les parets de casa i els que extrapolem des de fora, no? Evidentment les noves tecnologies no ho faciliten, perquè la comunicació separa, o sigui, travessa les parets aquestes a través dels telèfons, i moltes d'aquestes violències comencen a partir de les gelosies i comencen a partir de lo que seria la voluntat de domini sobre l'altre, que no deixa de ser això, és la violència de gènere, no? I per tant les noves tecnologies no ho faciliten. Llavors nosaltres hem plantejat, precisament també plantejaven en el ple passat, un dels aspectes que no vam voler que s'entrés així, però un dels aspectes és l'educació que també es transmet a les aules, aquesta part igualitària. I era un informe, hi ha informes, el que passa és que no vaig voler treure-ho a debat perquè no volia donar-hi aquest caire, però hi ha indicis que diuen que l'educació segregada doncs pot potenciar en un futur aquesta violència de gènere, de no veure el teu sexe de manera igualitària. Per tant, nosaltres diem prevenció, educació, indicadors que ens saltin aquestes alarmes, i les mesures correctores. I després ja podríem fer un debat sobre quins són els rols dels nens.
Albert Benissam ha fet una cara de sorpresa quan ha dit el comentari que les escoles que separen per sexe, doncs poden ser caldo de cultiu.
No penso discutir-ho,
possible... No, però vaja, ho ha dit.
Ho dic perquè ho diuen experts, val, i ho diuen sociòlegs, que això pot derivar en...
Senyor Albert Benissam, del Partit Popular.
Jo mateix soc un maltractador habitual de cada dia, vaig maltractant les dones pel carrer.
No ho prenem en broma, perquè no és...
No, vull dir que... ho dic en broma, ja. Jo no faig broma quan no toca, sí, i en aquest cas m'ho vull prendre així perquè entenc que és un comentari que està fora de lloc. Ja estudis, és possible que hi hagi estudis, jo no els conec, però dubto molt que sobretot, precisament les escoles de Sant Cugat, que són les diferenciades, que són un exemple per la resta diferenciades del país, hi hagi un nivell superior a futurs maltractadors, o sigui, quan són adults, els nens, que la resta de la ciutat. És més. Jo et diria que no encarmaria posant-la al foc si dic que són menys, ¿vale? Perquè ens transmeten uns valors molt importants en aquest sentit. Vale? No sé, jo aquí també m'estic, vale? Però tirant de la moto, però no, però diria que els valors que es transmeten són molt sòlids i no són pitjors que a les altres escoles. O sigui, això sí que permetem que ho dubti molt, perquè no aquests estudis que dius. A l'escola, precisament, però sí que et dono la raó, que és a l'educació on s'ha d'incidir i s'ha de formar els nens i nenes amb una educació igualitària. sigui en la mateixa classe o sigui en classes diferents, però l'educació ha de ser la mateixa en aquest sentit, el respecte a l'altre sexe, evidentment, i que l'altre sexe és igual que tu, o sigui, no hi ha una diferència de superior o inferior entre sexes. Aquesta és la qüestió, i s'ha de a les escoles s'ha de introduir aquest element, perquè els nens, a part de tenir una educació a casa que transmeti aquests valors, també a l'escola es transmeti de forma natural aquests valors, i en el futur, quan siguin adults, doncs els tinguin assumits com a persona. Ja està.
Ciutadans, havíem donat un torn de paraula. Els demano brevetat perquè queden 5 minuts. Tots
sí, jo brevemente, bueno, respondiendo un poco a lo que ha comentado Roger, nosotros pedimos información sobre la formación que ha hecho la Policía Municipal en 2015. Han hecho 2.172 horas y 0 horas de violencia de género, que creo que debería ser un curso específico. Hay unas 640 horas de tiro de práctica. Por tanto, entendemos que eso es importante y que el ayuntamiento puede ponerle remedio, por un lado. Luego, otra cosa, de acuerdo con Álvaro Benejam, que es que cuanto mayor formación hay, menor maltrato. Es decir, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, San Cugat, el maltrato proporcionalmente, y de hecho las denuncias así lo demuestran, que otras ciudades de nuestro entorno, de la periferia de Barcelona, tienen mayor índice de maltrato o de denuncias que San Cugat, y San Cugat, digamos, la formación, al ser supuestamente mayor o mejor, los índices son menores. Esto simplemente es un dato estadístico. Luego también me gustaría subrayar, que creo que sería también tema de otro debate, sobre todo con Mireia, que es abogada, también las falsas denuncias sobre la violencia de género. Es decir, que sería una cosa que deberíamos tratar aparte y que, bueno, debería estar también verificado en este contexto.
Iniciativa molt breument i després Esquerra.
Bé, jo sé que, doncs, ahir es van portar, ens van explicar uns plans que tenien, i jo penso que hi ha, d'acord, molt bé, tu em dones les xifres del 2015, les hores que s'han fet, però abans del 2015 hi havia el 2014 i abans el 2013, per tant, hi ha coses que no tot s'ha hagut de fer el 2015. Després ja vull dir una altra cosa, que, atenció, tu, això que dius de que Sant Cugat, afortunadament, doncs, hi ha menys denúncies, atenció, possiblement també a Sant Cugat, per les pròpies característiques i el prototip de la població, hi ha gent que no s'atreveix a denunciar. Atenció, clar, per tant, atenció, que jo dic que no, o sigui, la persona que denuncia és el que veiem, i per tant són les xifres que ens donen, però hi ha sota una altra cosa que no veiem. I per tant, jo d'això inferir, diverses coses, però inferir que Sant Cugat estem millor per aquest fet, jo no ho inferiria de moment.
Esquerra, breument, PSC.
Som aquesta línia i com ho focalitzo molt també, com deia l'Aldo, per raons professionals, perquè conec en bona mesura el tema. El tema de les... Primera, em nego a posar avui, en el moment en què estem parlant de violència masclista, amb les xifres que tenim damunt la taula, parlar de les falses denúncies. M'hi nego perquè això és el mínim dels percentatges del món mundial. Aquí el drama el tenim amb totes les dones que moren cada dia per violència de masclista. No, evidentment, totes les dones a Catalunya, que no és cada dia, però en el món. Lo de les denúncies falses és un mite que s'ha creat. No, és que ara tothom fa denúncies falses. No, perdoni, no es fan les denúncies falses així com així. Quan una dona denuncia violència és perquè li asseguro que ningú li agrada anar a un jutjat i dir que la meva parella o em pega o em maltracta o em fa les mil i una. Això, una, punt número 1. El fet de que quan hi ha més formació, si per més formació ens referim a més estudis, no hi ha violència, això és mentida. És a dir, jo abans he dit que, per desgràcia, la violència és un fenomen molt democràtic. I té raó la Roser. És molt més difícil que denunciï una persona amb un reconeixement social, molt més difícil que no que denunciï una persona que ja està marginada perquè està en exclusió social, perquè ja no li ve d'un pam, perquè ens entenguem, i parlo molt col·loquialment, que una persona, imagineu-vos, no? Una advocada, no? Que va a dir que l'estan maltractant. Ostres, com és a l'entorn... Bueno,
és que
dona per tant això...
Sí, que... però el temps
perdó,
no passa res, telegràficament, sisplau.
No, però ho lligo amb el que deia ara ella... Entre les classes benestants, estadística, també hi ha menys denúncies. Perquè socialment tenen un posicionament i econòmicament també hi ha una dependència, moltes vegades. I aquestes denúncies no es porten a bon port i, per tant, no podem dir que això sigui d'aquesta manera. No es mereix el comentari de les denúncies falses, jo crec que no, fora de lloc. I després, jo confio en que tots els sistemes assistencials, un cop s'ha produït la violència de gènere, funcionen. On es torna a parar? A la justícia. Però tot el fet assistencial, policia, serveis socials i tot aquest tema funciona. Hi ha mecanismes que estan funcionant molt bé a la nostra societat.
Partit Popular i la CUP. Una idea, sisplau.
Bueno, jo crec que tampoc era moment d'entrar al tema de les denúncies falses, però ja que ho traiem, les denúncies falses, jo ho he dit perquè tenint converses amb fiscals, a mi m'ha dit un fiscal, per exemple, dels jutjats de l'Hospitalet, que és una persona...
Quin percentatge respecte al...
50% em va dir que tenien un càlcul. 50%... Carai, no sé si és veritat o no. Ells em va dir que entre el col·lectiu de fiscals i de jutges tenien un càlcul del 50% de les denúncies que presentaven allà, en aquell jutjat, no és l'altre, cada població té la seva... I que calculaven que eren el 50%, que hi ha moltes.
Ha quedat clar. Un procés constituent, 10 segons, 10 segons. 10 segons, sisplau.
Bueno, sobre todo, quedarle con la idea de que debemos buscar siempre la independencia de las personas, tanto la material como la mental, para poder luchar contra esta lacra. Mientras las personas tengan una dependencia fuerte, tanto material o mental, con el maltratador, será mucho más difícil rescatarlas.
Hem de marxar, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve, que tractarem pressupostos. Molt bon dia.